Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 3 de març. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre amb els titulars de les notícies del dia amb la Naomi Esteve. Naomi, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem avui parlant de les 18 actuacions incloses en el programa d'inversions que es desplegarà aquest any 23.
Des de la compra dels terrenys per ampliar l'espai museològic del Roser fins a l'adquisició de maquinària i utillatge per l'àrea d'ensenyament, que avui coneixerem tots els projectes que s'executaran amb la partida pressupostària que puja als 1.846.000 milions d'euros.
1.846.000 euros, sí, cap problema. Les comunitats energètiques locals, aquest és el model que Esquerra vol desplegar aquí a Calella.
El Partit Republicà proposa importar l'experiència de Caldes de Montbui amb un nou model energètic net i horitzontal que s'alinea amb els objectius de sostenibilitat i lluita contra l'emergència climàtica. La regidora Mèriam Sallés, que forma part de la candidatura d'Esquerra a les municipals del maig, explica que caldrà encarregar un estudi que determini els requisits tècnics, legals i econòmics per implantar la comunitat local aquí a Calella.
Més coses. Junts, que busca finançament, en aquest cas per culminar el cobriment de tota la riera cap Aspre.
1,2 milions d'euros, aquest és el valor total de les quatre propostes que el grup parlamentari de Junts per Catalunya demana que s'incorporin al pressupost de la Generalitat 2023 que el govern d'Esquerra ha pactat amb el PSC i els comuns. La més important per engegar la tercera fase del cobriment i fer-ne tota la urbanització superficial. El portaveu local, Josep Grima, plaça la resta de formacions amb representació municipal que s'assumin forces a les seves demandes realistes i necessàries, ha dit. Si no, hauran de donar moltes explicacions a la ciutadania, també ha advertit.
En clau cultural, el calellenc Lluís Valls, que presenta avui la seva primera novel·la, i ho fa a la biblioteca.
Estiu DLF és el primer llibre de Lluís Valls, un professor de matemàtiques que s'estrena en el món literari amb una història sobre el descobriment de l'amor, el sexe i l'amistat en un estiu inolvidable. La presentació es fa avui divendres a la biblioteca de Can Salvador de la plaça a les 7.
I també, pel que fa a la proposta de teatre amateur per aquest cap de setmana, l'obra Bojos per la pasta, en la que ens qüestionem si els diners realment donen la felicitat.
Sisena proposta de la temporada de teatre amateur que organitza Joventut Artística, que ha superat l'equador de la programació per aquest 2023. Aquest diumenge 5 de març, la companyia L'Inestable Ceretana Teatre de Puigcerdà representarà la comèdia de situació Bojos per la pasta. La funció es fa a les 6 de la tarda, l'Orfeo, amb entrada de vendes al portal joventutartística.com.
I pel que fa al temps, avui divendres d'ambient assolellat aquí al Maresme, amb temperatures que s'han recuperat. Avui les màximes marquen a l'entorn dels 15 graus aquí a primera línia demà, avui com demà. Això sí, a partir de la tarda, demà dissabte, podrien aparèixer alguns núvols baixos al nord de la comarca, aquí a l'Alt Maresme. Tindrem en general un cap de setmana d'ambient tranquil, assolellat majoritàriament i termòmetres estables, sense el fred que ens havia acompanyat dies enrere. El deixem enrere ja totalment. L'Ajuntament de Calella disposarà d'1.846.000 euros per fer inversions durant aquest any. Les finançarà per mitjà d'una operació de crèdit que serà efectiva a mitjans d'aquest any. D'acord amb les prioritats acordades entre el govern municipal del PDeCAT, Junts per Calella i el PSC, amb Ciutadans i Comuns, s'executaran un total de 18 projectes i actuacions per imports que van al més elevat de 500.000 d'euros fins als 3.000 euros, en aquest cas per la compra de maquinària i utillatge per l'àrea d'educació. Hem pogut fer la llista d'aquests 18 projectes d'inversió que es faran aquí a Calella al llarg d'aquest any.
La partida d'inversió més important se l'emporta el projecte museològic del Roser Mujal. Amb 500.000 d'euros es destinaran a la compra de la planta 2 de l'edifici de l'Aldi perquè s'integri a l'espai destinat a la conservació i divulgació de les ruïnes romanes que s'han trobat al sector hospitalari. La segona, per valor de 280.000 euros, serà per la compra de nous contenidors per continuar amb el procés de substitució dels elements d'aportació que estan en mal estat. Aquesta partida explicita el compromís que va va prendre l'alcalde davant el grup municipal del PDeCAT Junts per Calella durant el ple de pressupostos. Per quantia li segueix el projecte de reposició i remodelació d'equipaments culturals amb 230.500 euros que aniran a parar a la Sala Mozart, 180.000 per a la instal·lació d'energies renovables i 125.000 per a projectes de participació ciutadana.
Aquests són els tres projectes amb quanties més importants del programa d'inversions per a aquest any. Si voleu acabar de conèixer el detall, totes aquestes 18 actuacions les podeu consultar una per una i per imports al nostre portal de notícies. Esquerra vol importar l'experiència de Caldes de Montbui amb les comunitats energètiques locals. És una de les seves apostes per avançar cap a una societat compromesa amb la sostenibilitat i la lluita contra l'emergència climàtica. Consisteix en concret en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, això en edificis municipals, plaques que generin prou energia com perquè també arribin a les llars que formen part del projecte de la comunitat. L'alcaldable Xavi Pons Domènech i la regidora Míriam Sallés, tots dos al capdavant de la candidatura electoral del partit a les pròximes municipals, van anar a conèixer de primera mà com funcionen a la població vallesana per així poder concretar aquesta proposta que estan decidits a desplegar en el pròxim mandat municipal si arriben al govern de Calella.
Míriam Sallés ha explicat a la ciutat el que significaria la creació d'una comunitat energètica local a Calella i també com funciona.
L'Ajuntament implementaria una sèrie de plaques solars fotovoltaiques en teulades i en terrats d'equipaments municipals. Aquestes plaques generarien una sèrie de potència que, en part, es reservaria per l'autoconsum del propi equipament municipal i, en part, es faria una cessió temporal en forma de quotes de participació a tots aquells veïns i veïnes que volguessin formar part d'aquesta comunitat energètica. Tota la potència consumís instantàniament s'injectarien a la xarxa i l'empresa comercialitzadora està obligada a comprar-la, monetitzar-la i fer un retorn econòmic en la factura del consumidor.
Segons Sallés, amb aquesta proposta electoral, Calella aconseguiria donar un pas endavant cap a la necessària transició energètica que urgeix a l'actual emergència climàtica i a l'hora democratitzar un sector que ara està en mans de poques empreses i en el qual el ciutadà té el paper únicament d'espectador.
Ara estem acostumats, no?, a aquest model de poques plantes molt potents, amb un model unidireccional i molt rígid, a un model, bueno, horitzontal, bidireccional, perquè estem dient que l'energia que ens sobri l'abocarem a la xarxa, la injectarem a la xarxa i, a més, podrem rebre una compensació econòmica. I el que és molt important és que, a més, tornaré a dir una paraulota, però ara potser sí que ja serà l'última, democratitzem el model energètic. I això què vol dir? Que li donem un paper central i actiu al consumidor, que fins ara no tenia, perquè el consumidor és capaç de produir la seva pròpia energia.
A més d'un canvi de paradigma, s'apunta que l'entrada en funcionament d'una comunitat energètica local també ajudaria a rebaixar la factura domèstica. No es disposen de dades que permetin acotar l'estalvi que suposaria en una ciutat com Calella, però Sallés s'hi posa d'exemple l'impacte que ha tingut, per exemple, a Caldes de Montbui.
No es poden parlar de xifres aplicables a Calella perquè no sabem, ens cal fer un estudi, veure això com es pot concretar. Què passa a Caldes? A Caldes, totes les ciutadanes que s'han pogut acollir a aquesta modalitat A, aquesta primera fase, que és la que us he explicat, paguen una quota de participació de 50 euros i tenen un estalvi en la factura que ronda els 200 euros. De manera que, i això és real,
La regidora Míriam Sallés, d'Esquerra Republicana, també membre de la candidatura electoral del partit, ha participat aquest matí al programa La Ciutat per explicar, donar detalls d'aquesta seva proposta d'importar a Calella l'experiència de Caldes de Montbui amb la creació d'una comunitat energètica local aquí a Calella. I encara en clau política, Junts per Catalunya, que ha esmenat el projecte de pressupost català del 2023 perquè s'incorporin quatre iniciatives, diuen, realistes i necessàries per Calella. En concret, el partit busca finançament per completar, per culminar l'obra de la Riera cap Aspre, fins a arribar a cobrir bona part de la llera que ja està canalitzada, gairebé, diuen, a tocar de l'antic Salic Cru. El partit demana que s'hi assigni una partida d'1 milió d'euros que, segons diuen, serviran també per finançar avançar-ne la urbanització superficial seguint l'estètica del tram que hi ha per sota la carretera. Aquesta és una de les quatre propostes que Junts per Catalunya ha presentat i que espera sigui objecte de negociació per part dels partits que han negociat els comptes per aquest any, és a dir, Esquerra al govern i PSC i Comuns a l'oposició. Demanen a les locals, a les agrupacions locals, que s'assumin a les seves peticions i també les defensin davant dels seus grups parlamentaris.
El portaveu de l'agrupació local de Junts per Catalunya de Calella, Josep Crim, ha detallat la proposta de tercera fase de cobriment de la Riera cap a Aspre, per la qual han esmenat el pressupost català del 2023. El seu objectiu és aconseguir el finançament necessari per culminar l'obra i això significa engegar la tercera fase de cobriment i fer-ne tota l'urbanització superficial.
Culminar la fase de cobertura d'aquesta riera, culminar tota aquesta fase que queda, tot aquest espai que queda que està canalitzat i que, per tant, podríem cobrir. I alhora també, dins d'aquest milió d'euros, el que comportaria també seria doncs, fer-hi la urbanització d'aquesta fase. També hi guanyaríem aparcaments en aquesta zona i, per tant, en una zona turística com és la zona de la Riera cap a Aspre, doncs encara és més necessari que mai aquesta inversió d'un milió d'euros que vingui per part de la Generalitat.
Actualment està en marxa la segona fase de cobriment de la Riera amb una inversió de 800.000 euros que abraça l'àrea compresa entre la carretera Nacional 2 i la rotonda del carrer Ramon y Cajal, un àmbit de 100 metres lineals on es col·locaran grans calaixos de formigó que permetran guanyar espai públic en superfície. S'habilitarà un vial de circulació central amb places d'aparcament a banda i banda i pel moment els treballs continuen centrats en l'eliminació del pilar que subjecta la rotonda de la carretera. A les altres esmenes pressupostàries, Junts per Catalunya demana habilitar una partida de 50.000 euros pel projecte de museïtzació de les ruïnes romanes del Roser, 50.000 d'inversió en la millora de l'eficiència energètica de la fàbrica Llobet Gurí i 100.000 més per la piscina municipal d'Orlistrol.
Tothom que en fa ús se n'adona que la piscina cal aïllar-la molt millor, perquè hi ha èpoques de l'any doncs, que realment no fa la temperatura ideal. Per tant, per nosaltres aquesta partida de 100.000 euros a la millora de l'aïllament i l'eficiència energètica de la piscina és vital per la piscina municipal i pels usuaris que en fan ús, per tota la gent de Calella que en fa ús.
Junts per Catalunya demana als partits locals amb capacitat d'intervenció en l'aprovació definitiva dels comptes pel 23 que entenguin la importància de les inversions que demanen per Calella i les defensin davant dels seus grups parlamentaris. Grima diu que la ciutadania no entendria que no ho fessin.
Aquestes propostes són tan realistes i tan necessàries que si voten que no, haurem de donar masses explicacions. Els partits locals hauran d'explicar molt bé a la ciutadania que per què el partit a nivell nacional ha votat que no, tant sigui dels socialistes com del PSC, com dels comuns, que són qui tiren endavant aquests pressupostos de la Generalitat. Per tant, amb temes tan importants com aquest, no només amb la Riera cap a Aspre, sinó amb les restes arqueològiques, que hi ha més d'un que hi ha clavat la bandera electoral, sembla que hagi clavat una bandera electoral a les restes arqueològiques.
Junts per Catalunya va presentar en roda de premsa el paquet de 89 esmenes pel Maresme que porten a la fase final de negociació i tramitació del projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2023. El govern d'Esquerra l'ha pactat amb el PSC i els comuns.
Altres notícies. Satisfacció per part de les empreses i també les persones que busquen feina que van assistir ahir a la primera fira Treballa de Pineda, una cita que es va celebrar al Centre Innova i que va posar en contacte a uns i altres amb l'objectiu de cobrir els 600 llocs de feina que s'ofertaven, sobretot en l'àmbit de la restauració, però també l'hoteleria, monitors de lleure i activitats esportives, de dependents, de guia turístic o administratiu, entre d'altres. Moltes persones ja s'hi havien inscrit prèviament, van tenir preferència a l'hora de fer les entrevistes ràpides, però moltes d'altres s'hi van afegir després. I qui no va poder anar-hi, atenció, perquè encara pot presentar candidatura per algun d'aquests 600 llocs de feina que s'ofertaven a la fira Treballa. Ho poden fer enviant un currículum a l'adreça de correu electrònic innova@pinedademar.org. La nova ordenança de civisme i convivència de Mataró endureix les mesures contra el botellot i, en general, les molèsties a l'espai públic. El document aprovat inicialment en el ple de març aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques que pertorben la convivència pública i van veïnal. En el cas del botellot, la principal novetat que incorpora aquesta nova ordenança és un increment de les sancions per consum d'alcohol a la via pública. Passa a ser tipificada com a greu amb una sanció mínima de 450 euros. També, per extensió, la seva prohibició, la del consum d'alcohol en espais privats d'ús públic i la limitació per raons de seguretat pública també de l'horari de venda d'alcohol en establiments comercials ordinaris entre les 11 de la nit i fins les 8 del matí de l'endemà, una mesura que s'assembla a la que ja està en vigor aquí a Calella, aprovada recentment. Pel que fa a les molèsties a l'espai públic, parcs i places, s'estableix una limitació horària de l'ús general allà on no sigui possible evitar o reduir les molèsties. A més, es dota la policia local de la potestat de desallotjar els espais públics en cas que es produeixin situacions d'incivisme. Altres novetats d'aquesta nova ordenança a Mataró són la prohibició de l'emissió de música excessivament elevada a la via pública per part de persones o també des de vehicles, l'obligació dels responsables dels establiments oberts al públic d'evitar el comportament sorollós dels seus clients a l'exterior, la prohibició de l'acampada de vehicles o persones al nucli urbà i també la prohibició de determinades conductes com la mendicitat o els grafits. I no deixem la capital del Maresme perquè Mataró ha guanyat el premi Bike Friendly pel seu desplegament de l'anella ciclista. És un reconeixement estatal que situa Mataró com a municipi de referència al costat d'altres com Barcelona o Sant Cugat a l'hora d'impulsar l'ús quotidià de la bicicleta. El consistori s'ha alçat amb el Premi d'Infraestructura, un reconeixement estatal per un sistema de carrils bici que a nivell local ha motivat tota mena de crítiques, però també propostes de millora. Els premis estan impulsats per la xarxa de ciutats, per la bicicleta i la consultora Bike Friendly, en aquest cas especialitzada en cicloturisme i mobilitat activa. Uns premis que es convoquen de forma bianual tenen com a objectiu reconèixer els esforços entre les administracions que impulsen projectes, iniciatives o accions destinades a fomentar l'ús d'aquest transport. I ara els esports, amb Badó i Char.
Encara amb un nou cap de setmana i anem a conèixer quins són els compromisos dels nostres primers equips. Pel que fa al futbol, els calellencs es desplacen al camp del líder, el Barberà d'Andalusia. Els nostres ara mateix són tercers a 3 punts del primer classificat. Els calellencs volen seguir la bona línia de joc i de resultats, guanyar al camp del líder i d'aquesta manera atrapar-los a punts. Aquest partit es jugarà demà dissabte a partir de 6:15 de la tarda. I qui també visita la pista del líder és la Unió Esportiva Handbol Calella, que després de la sorprenent derrota de la setmana passada, els nostres es veuen pràcticament obligats a guanyar a la pista del líder, el Sant Cugat, que la setmana passada va perdre el primer partit d'aquesta fase pel títol. El partit entre els vallesans i els calellencs es jugarà el diumenge a 1:15 del migdia. I en bàsquet, doble partit a casa pel que fa als nois. El Club Bàsquet Calella jugarà contra el Vilassar dissabte a 6:15 de la tarda. I les noies jugaran a casa també, però el diumenge, enfront del Minguella, a 6:00 de la tarda.
El calellenc Lluís Valls presenta avui a la biblioteca la seva primera novel·la que porta per títol Estiu DLF. És una història sobre els seus estius al poble de la família, l'adolescència i el descobriment d'un nou món. Un viatge iniciàtic del Víctor, el seu protagonista, on al poble del seu avi matern hi viurà experiències inoblidables.
Lluís Valls té 51 anys i ara acaba de publicar la seva primera novel·la. És llicenciat en Economia i professor de Matemàtiques a secundària a la Garriga, però les ganes d'explicar històries el van portar a decidir a formar-se com a escriptor. Ara arriba a Calella per presentar la seva primera novel·la, Estiu DLF.
Tenim un jove que està a punt de fer 16 anys, la família que passa l'estiu a Sòria, qui té la casa, li proposa d'anar-hi, els tiets, i ell no hi va gaire convençut, però com a mínim hi va per fugir del que viu a Barcelona. Què es troba? Que allà hi arriba exactament en petitit com és ell, però que allà comença a conèixer gent i es donen unes circumstàncies completament diferents de les que viu a Barcelona, i això, doncs, bé, farà que visqui unes coses impensables, com deia, a Barcelona, però que, a més, aquestes coses tindran conseqüències.
Estiu DLF és el descobriment d'un nou món, el viatge iniciàtic en què l'obstinació per reivindicar-se, per descobrir l'amor i el sexe, empenya el protagonista a enfrontar-se amb les conseqüències dels seus actes i a patir la culpa i a refer els llaços amb la seva família. La presentació es fa a la biblioteca avui i anirà a càrrec del filòleg i director de la Fundació Coromines, Josep Ferrer.
I llavors ell introdueix la novel·la. Suposo que parlarà dels elements simbòlics, de l'ús una mica de la llengua, de la veu narrativa, i a partir d'aquí suposo que em passarà la paraula a mi i jo parlo més del procés de creació, no? De què m'ha portat a escriure la novel·la, quins han sigut els passos, com va arribar a l'editora, i bé, en tot cas a mi sempre m'agrada, i a mi el que m'agrada també és que al final intervingui la gent i pregunti.
L'acte l'organitza la llibreria La Llopa en col·laboració amb la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Tindrà lloc aquesta tarda a les 7. Es podran comprar exemplars allà mateix que seran signats per l'autor.
En Pau i la Marta són un matrimoni d'esquerres, d'edat i classe mitjana, amb una vida tranquil·la, però un dia troben un bitllet de 100 euros al terra de casa. No saben d'on ha caigut i això desencadena una trama absurda però hilarant alhora a l'entorn del debat etern sobre si els diners donen o no la felicitat i si això canvia les persones.
Què és això?
Són diners.
Ja ho veig que són diners ja, però què fan aquí? Què vol dir això?
Jo què sé.
Quan fa que estan aquí?
No sé, he anat a la cuina a fer l'esmorzar i quan he sortit me'ls he trobat.
Això és de bojos.
Oh, i tant, que és de bojos.
Partint d'un fet insòlid i sense gaire sentit, Bojos per la pasta retrata una situació rocambolesca que desencadena en una trama imparable. Acusacions mútues, malbaratament de diners, desconfiança, obscenitat, desconcert i incertesa. Sempre en clau de comèdia, la peça teatral posa en evidència l'absurditat humana, promou reflexionar sobre el tema dels diners i el paper protagonista que tenen en la societat actual. Aquesta és la cita per aquest diumenge 5 de març a l'Orfeó Calallenc a les 6 de la tarda. La venda d'entrades anticipada a través del portal de joventutartística.com al preu de 10 euros amb descomptes pels socis i sòcies de l'entitat. També es poden comprar finestreta 45 minuts abans de la representació.
Doncs arribem a la recta final de l'informatiu, últims instants que dediquem a conèixer com sempre la previsió meteorològica pel que queda de divendres, però també per aquest cap de setmana, el primer cap de setmana del mes de març. Quim Serra, bon dia, què ens expliques?
Hola, què tal? Molt bon dia. Situació meteorològica anticiclònica la que tenim aquí a la comarca i també, de fet, a la resta del país, i això s'ha de traduir en bonança, no només avui, sinó també al llarg dels pròxims dies. D'entrada avui, ambient assolellat, que comença ja des d'aquestes primeres hores del matí, com a molt es veurà alterat per la presència d'alguns núvols alts o mitjans aquest migdia, però seran núvols poc importants. Res de precipitacions. Els vents, per la seva banda, seran fluixos, giren cap a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima s'ha de mantenir en conjunt força tranquil·la, predomini del marejol aquí a la costa maresmenca. Pel que fa a la predicció de cara a aquest cap de setmana, doncs tant dissabte com diumenge s'espera que es mantingui la bonança, bonança tèrmica també. Avui han baixat les mínimes, fa una mica més de fred que ahir a primeres hores del dia, però les màximes pujaran cap als 14, puntualment als 15 graus. Demà més o menys seran com les d'avui i diumenge fins i tot podien arribar als 16 o puntualment als 17 graus. Per tant, Domini de la tranquil·litat durant tot el cap de setmana. Demà continuarem amb vents fluixos de mar cap a terra, és per això que les temperatures màximes més o menys seran com les d'avui. Diumenge, en canvi, tindrem vent de garbí moderat a la tarda. I això farà que, doncs, ajudarà que la temperatura pugui pujar una miqueta més. Sembla que dilluns començarem la nova setmana també amb un temps dominat pel sol i amb temperatures que seran semblants a les de diumenge.
Menys de 5 minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Posem nosaltres aquí el punt i final a l'info d'avui divendres 3 de març, que hem fet amb la Naomi Esteve. Ahir no et vam tenir perquè vau estar de celebració del programa Mil de l'Ona Maresme. Com va anar i què és el que teniu preparat per avui?
Va anar molt bé la celebració del programa Mil d'Ona Maresme. El podeu recuperar, de fet, al nostre canal de YouTube de Ràdio Calella Televisió. Què és el que tenim preparat per avui? Avui tornem a la normalitat. Avui parlarem dels segells Biosphere, en aquest cas des de Canet de Mar. També repassarem el més viral de la setmana a xarxes socials, parlarem de les estrenes de cinema a la gran pantalla, però també a les plataformes, tindrem teatre familiar i acabarem amb la tertúlia jove que farem avui.
Molt bon programa aquesta tarda, a partir de les 4 amb Naomi Esteve i tot l'equip de l'Ona Maresme. Ens retrobem el dilluns. També avui agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat com sempre als controls tècnics, i tornarem amb més notícies dilluns, com sempre, puntuals a la una. Fins llavors, que tingueu molt bon cap de setmana i gràcies per la companyia i per la confiança. Un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.